Sant Cugat a fons. La vida és local.
Avui es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, una malaltia freqüent, especialment entre les dones. Sovint s'acompanya de cansament, trastorns del son i de l'estat d'ànim, símptomes digestius i mal de cap, entre altres. La fibromiàlgia pot afectar significativament la qualitat de vida de les persones que la pateixen i tenir un important impacte personal, familiar, laboral i social. Malgrat que en els darrers anys s'està investigant a fons aquesta malaltia, encara resten moltes incògnites sobre les seves causes i els mecanismes que influeixen en el seu desenvolupament. Doncs, a motiu d'aquesta celebració, nosaltres hem volgut parlar i fer-ho amb persones implicades directament amb aquest tema, com l'Annelís Méndez, qui ens acompanya. Molt bon dia, Annelís.
Bon dia.
Ella és la coordinadora de la CAF, l'Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia. No és la primera vegada que vens.
No.
O sigui que ja coneixes bé
una
la
miqueta,
casa.
Una miqueta.
Però ara, per exemple, parlàvem de les activitats que hi ha previstes per celebrar aquesta Diada Mundial i em comentaves que el que teníeu previst en un principi fer demà, que és una taula informativa, sí, al final no es pot fer.
No es pot fer perquè estem totes molt malament, no? L'únic que farem difusió doncs, des de la Casa de Cultura, vull dir, quan anem els dimarts, no? Des de la Floresta, quan fem els tallers. Aquest any ho farem a la Limón, que dic jo, no? Segurament quan agafi jo que estan totes una mica més per sortir diré, bueno, avui fem la taula encara que no sigui el Dia Mundial.
T'he de dir, i ja t'ho he comentat abans, que m'ha sobtat precisament que no tinguéssiu voluntaris, persones que no estiguin afectades per la malaltia, que us donin suport i que ajudin doncs, a fer coses tan senzilles com això que estem comentant, organitzar una taula informativa que heu hagut d'anul·lar doncs, perquè les persones afectades no estan massa bé.
Clar, però llavors sí que es podrien trobar, ja en tinc voluntaris, no? Però el que no està bé és que vinguin els voluntaris que precisament estan sants i els malalts no vinguin. Llavors dones una presència que no és real, no? I trobo que això no és correcte. Si volem exigir que es reconegui la malaltia, el primer que hem de fer nosaltres mateixos és donar la cara.
Ja,
que,
sí,
clar,
series.
Ho trobo primordial, no? I ja es reconeix com a malaltia la fibromiàlgia. Ja ho hem aconseguit, ja és algo. La fatiga crònica ja estava reconeguda i la sensibilitat química múltiple, aquesta està reconeguda però és una mica entre cometes, no? Perquè és la més aparatosa, portes una màscara pel carrer, bueno, coses que és violent, no?, de trobar-te pel carrer així. Però clar, suposo que és acostumar-te, que és la teva vida, i no pots, o sigui, d'això no et moriràs, eh? No, d'això no ens morirem ningú. Doncs pues és fer una vida per això. I hem de lluitar per dir als demés que no tinguin por, que d'això no ens morirem ningú. Tampoc és hereditari, vull dir que no tinguin por, que no s'hereda, no s'encomana, vull dir, res de tot això, no? Que et trobes malament? Sí, home, molt malament. Però, bueno, 10 minuts, un quart d'hora, i te'n vas i seus. O sigui, es podria fer moltes més coses de les que es fan si les mateixes malaltes estiguessin una miqueta més conscienciades de que són elles mateixes les que han de començar a donar el primer pas. Perquè, si no, no farem res.
Està clar. Estem parlant amb l'Annelís Méndez, coordinadora de la CAF Sant Cugat, però també tenim altres convidades, com la Núria Martí, que és del Departament de Reumatologia de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya. Núria, doctora, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. La medicació, l'exercici i la teràpia emocional serien tres de les principals vies a tractar en aquesta malaltia?
Doncs sí, sens dubte són els tres pilars, són les tres bases en les quals es sustenta el tractament dels pacients amb fibromiàlgia. són tres vies complementàries, però són bàsiques pel tractament. Si ens falla una, el tractament s'ensorra i ja no és efectiu. Són els tres pilars.
Mm-hmm. Els estudis indiquen que la fibromialgia afecta a 20 dones per cada home que la pateix. Per què és una malaltia que afecta tan especialment al sexe femení?
Del cert no ho sabem exactament. Sí que és veritat que hi ha moltes altres malalties reumatològiques que també afecten més a dones i que sí que s'ha vist que és una qüestió hormonal. La fibromialgia no ho sabem del tot, però sí que probablement la implicació de les hormones doncs, també juguen un paper molt important.
Aquesta malaltia comparteix molts símptomes amb altres patologies. En quin moment es considera que un pacient té fibromialgia?
Doncs, a veure, el símptoma fonamental de la fibromialgia és el dolor de l'aparell locomotor seria el símptoma principal, i sí que és veritat que és un símptoma que es comparteixen amb moltes altres patologies patològiques, com la mateixa artrosi, que també és una malaltia molt freqüent que veiem a la consulta, però normalment el pacient o la pacient amb fibromialgia normalment t'expliquen altres coses que ja t'orienten cap a la fibromialgia, no? Que seria, doncs, són pacients que estan cansades, que solen tenir alteracions del son, solen tenir també molt mal de cap, a vegades trastorns digestius com el colon irritable, formiguetos a mans, a peus, una certa rigidesa matutina, i això ja fa que t'orienti una miqueta més cap al quadre de fibromialgia. Llavors, el diagnòstic bàsicament el fem a través del que ens explica la pacient o el pacient, l'anamnesi, que diem, i l'exploració física, no? I aleshores, quan demanem les exploracions complementàries, quan demanem proves d'imatge, radiografia, ecografies, el que calgui, i l'analítica seria sempre per descartar altres tipus de patologia. I no tenim cap prova complementària que ens digui que aquesta pacient o aquest pacient té fibromialgia. És un diagnòstic, seria per de descarte.
Encara continuen havent professionals que els hi costa reconèixer aquesta malaltia?
Sí, encara en trobem. Cada vegada menys, diria jo, però sí que encara ens trobem, tot i que és una malaltia que està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut des del 1992 i està dintre de la classificació internacional de malalties, però hi ha encara professionals i metges que encara, si no lo veo, no lo creo, no? I, bueno, això és perquè és una malaltia que no es pot objectivar amb cap prova. El dolor tampoc tenim cap instrument que ens mesuri el dolor, i hi ha molts professionals doncs, que encara pensen que això és una malaltia doncs, més dintre de l'esfera psiquiàtrica i que, bueno, a vegades ens han dit i tot que és un invent dels reumatòlegs. És molt important que tots entenguem que és una malaltia que el que està alterat és la regulació del dolor, és una hipersensibilitat al dolor, i ara per ara no tenim cap prova que ens pugui objectivar això, però això no vol dir que no existeixi.
A dia d'avui encara no es coneixen les causes que desencadenen exactament la fibromialgia. Hi ha algun factor que especialment pugui propiciar-la?
A veure, no sabem exactament, però sí que, i ho veiem a la pràctica diària, a la nostra consulta, que l'estrès és un factor predisponent molt important i és un factor que alimenta la fibromialgia. I no només parlem d'estrès psíquic, no?, que és el que potser ens sona més, les situacions complexes, els problemes familiars, laborals, ho afavoreixen molt, seria un factor predisponent, però també veiem persones que fan la fibromialgia després d'un estrès físic, després d'una infecció, després d'un traumatisme o d'una cirurgia, fins i tot.
Per tant, parlar de prevenció també ens porta una mica desorientats, no?
Ah, perquè, a veure, evitar les situacions d'estrès és complexa. A vegades sí que es poden evitar algunes, i les altres, doncs, hem de, a través de la teràpia psicològica, saber, bueno, intentar donar les eines als pacients per saber afrontar aquestes situacions d'estrès i portar-les de la millor manera possible.
Hi ha una predisposició genètica?
Bueno, sembla que sí. Comencen a haver-hi estudis que relacionen determinats gens amb la fibromialgia, i això també ho veiem amb la nostra pràctica diària, que veiem que hi ha una certa agregació familiar, no? que en un mateix nucli familiar, si hi ha una persona que té fibromialgia, la probabilitat que un altre membre d'aquesta família tingui fibromialgia està multiplicada per 8 respecte a una família que no en tingui. Això no vol dir que sigui hereditari, és a dir, no necessàriament és una malaltia que passa de pares a fills, però sí que ha d'haver-hi una predisposició. No tothom que està sotmès a factors predisponents com l'estrès desenvoluparà una malaltia si no té, aquesta malaltia si no està predisposat genèticament. La majoria de malalties ha d'haver-hi una predisposició.
Els tractaments són personalitzats?
Sí, a veure, els tractaments han de ser sempre personalitzats. És a dir, ja a la facultat ens diuen que no hi ha malalties, que hi ha malalts, i més amb una malaltia tan complexa com aquesta, que hi ha tenen tants factors, sí, ha de ser molt personalitzat, sobretot tota l'esfera psicològica, l'exercici físic també ha de ser molt adequat i molt tallat a patró per cada pacient, i els tractaments farmacològics també, evidentment.
I què es podria fer per millorar la qualitat de salut d'aquests malalts, tant des de la Conselleria de Salut com des de la pròpia societat? Què cal fer encara?
A veure, sobretot a nivell de conselleria penso que crear i reimpulsar les unitats de fibromialgia que en el seu moment ja es van crear, però que siguin unitats multidisciplinars, que hi hagi el metge, el fisioterapeuta, el psicoterapeuta, que estiguin ben coordinades, que no tinguin llistes d'espera i sobretot també fer una prevenció el més precoç possible per posar el tractament també de la manera més aviat possible.
I podem parlar d'últims avenços en aquesta malaltia?
A veure, jo penso que l'avenç més important de la malaltia en els últims anys ha estat demostrar que és una malaltia de la regulació del dolor, una hipersensibilitat al dolor, no? I en aquesta línia és per on s'està investigant, tant en el paper dels neurotransmissors, les hormones i altres substàncies que estan implicades en la malaltia, però actualment no hi ha cap fàrmac que digui, mira, l'any que sortirà i que tingui una eficàcia important sobre la fibromialgia.
Per últim, consells que se li podrien donar a les persones que pateixen fibromialgia.
Doncs que no defalleixin, que la implicació del pacient en el tractament de la fibromialgia és el més important. L'exercici físic, el tenir la força de voluntat de lluitar cada dia contra aquesta malaltia és molt important. És molt important que entenguin molt bé per què s'enfronten, és importantíssim. I que el resultat no serà mai a curt termini i que pues això han de tenir moltíssima paciència i batallar. I després també el que els diria és que no caiguessin en teràpies o tractaments miraculosos, que sobretot es basin en els tres pilars del tractament que hem estat comentant.
Molt bé, doncs Núria Martí, de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en el tema del dia, avui en referència a la commemoració d'aquest Dia Mundial de la Fibromialgia. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Bon dia. Annalís, que no defalleixin, això és molt important, no? O sigui, s'ha de batallar, com deia la doctora.
És importantíssim, és una de les primeres coses que s'han de fer, batallar. Encara que diguis no serveix per res, sí que serveix. O sigui, és l'únic que hi ha, batallar. O sigui, no en contra de la malaltia, ojo, aquí no ens equivoquem. En contra no. És batallar per continuar tu la teva
perquè no et
activitat.
Superi la malaltia.
Perquè no et superi.
Fora de joc.
No en contra d'ella, sinó... Dius, bueno, anem de la maneta i caminem les dues juntes i anem fent passets, no? Ara, això sí, s'ha de ser molt constant amb els exercicis. Bueno, per exemple, els tallers que faig jo al cap de la florista, no? Tots els dijous, cada setmana és una teràpia diferent, no? Que, clar, no es tracta de que vinguis només un dia i facis aquella teràpia. Allò ho has de repetir cada dia a casa teva. Són 5 minuts, vull dir que no és tant de temps, no et treu el temps de dir que no puc fer res a casa, només estic fent això. No, és que el de casa tampoc ho pots fer, vull dir, encara que no facis això. Però bueno, com has après de fer el llit, mig llit, i t'estires, i quan descanses una mica fas a l'altre mig, i te tornes a estirar i comences a fer coses així, treu 5 minuts també per fer una mica de teràpia cada dia. Cada dia només, Això de les proves que hem parlat amb la doctora sobre la fibromiàlgia, hi ha una prova que està encara entre cometes, però és una prova bastant real, és un tac craneal que es fa en contrast i surten unes taques blanques. Aquestes taques blanques, si hi ha moltes, es veu que està amb un grau de fibromiàlgia molt alt. Si hi ha poquetes, molt baix, no? Però ja és una prova científica, vull dir que...
I això és una novetat?
Això és una novetat. El que als metges els hi costa de fer un tac craneal, però, per favor, és com si fos una analítica, eh? Vull dir, no estem demanant una prova caríssima i que... No, és una cosa senzilla,
I
no?
I és un indicador fiable?
És un indicador fiable. Després, per la fatiga crònica, un dels indicadors més clars és una analítica de sang de serotonina. Si estàs molt baixa, molt baixa de serotonina, tens que comptar que estàs molt alta de fatiga crònica. Perquè, o sigui, és un balanç, no? I sí que lluitem molt amb això. A més, ara, no sé si es pot dir nom de clíniques que fan coses d'aquestes, sí? Sí? Vale, doncs aquí a Can Móra, Sant Cugat del Vallès, ara s'ha començat, bueno, a últims de maig es començarà, a fer unes teràpies precisament per persones amb fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, càncer, o sigui, el que és crònic, perquè això és crònic. I llavors són en grups de 4 persones, o 5 com a màxim, hi ha un metge, hi ha un terapeuta, hi ha un psicòleg, vull dir...
Clar, un equip.
Hi ha un equip que està allà.
De professional, sí.
Sí. Clar, això ho has de pagar, evidentment, no? Però tampoc és tan car. Són dues hores a la setmana, que són 20 euros cada hora. Pots combinar-ho. Hasta si no pots anar cada setmana les dues vegades, bueno, doncs parles amb els metges que et porten i et poden dir... tal dia et va millor o tal dia et va pitjor, no? Més
vaja,
interessant que un que l'altre.
Es pot adaptar a les necessitats de...
Efectivament, sí.
De cadascú. També tenim la Rosa Portí, la tenim per telèfon, és una afectada de fibromiàlgia.
Sí.
Aquí tu coneixes.
Sí, sí, sí.
I, evidentment, doncs, aquesta fatiga, aquest cansament, la malaltia no la deixa de vegades doncs, sortir,
sí,
fer
sí.
grans desplaçaments, està molt afectada. I, per tant, la tenim per telèfon. Però està amb nosaltres en aquest dia. Rosa, molt bon
Hola.
Dia.
Hola.
Hola, Rosa.
Bon dia.
Com estàs?
Bueno, acabo de sortir de fa una setmana de l'hospital. Ara tinc un emfisema pulmonar. O sea, vamos aumentando las enfermedades, ¿saps?
I això t'ho complica bastant més el teu dia a dia.
Del tot, m'ofego, hasta em cansa el parlar. Bueno, no em cansa.
Et costa, ho fas amb dificultat.
Ah, exacte, sí.
Uh-huh. Estàs diagnosticada des de 2008, si no tenim mal entès, de fibromiàlgia?
Sí, fatiga crònica, sí.
7 anys portes ja.
Això oficialment.
Sí, oficialment.
Sí. Més.
Bastant més. Perquè els símptomes, de quina manera vas començar a notar que allò no era simplement un mal de cap o un mal d'esquena? Quan et vas començar a preocupar?
En el moment en què un dia estava conduint i una cama se'm va quedar morta. Morta. No la notava. Vaig tenir que parar com vaig poder. I, bueno, vaig saltar del cotxe, llogar-la, no? I, bueno, vaig poder continuar després. I llavors, com que m'acabaven d'operar de verius, dic, això és de l'operació de verius, me'n vaig al metge, a l'angiòleg, el que em va operar les verius. I em diu, això no és meu. Diu, això és de l'esquena. Dic, això és de l'esquena? Diu, sí. Dic, bueno, vale. A l'esquena. Perdona, eh? Em mira l'esquena i em diuen que tinc, sí, no sé quantes hèrnies i quantes coses tinc. Porto 7 operacions de columna amb claus posats. I a partir d'aquí, a partir de l'any 2000, jo ja em vaig notar diferent, que va ser la primera operació de columna l'any 2000. Des de l'any 2000 jo em vaig notar ja malament.
I sembla que en un primer moment el metge de capçalera no assumia que pogués ser fibromiàlgia el que estaves patint.
No. A mi em va visitar, bueno, tenia... Jo estava en el clínic, i en el clínic ho van tenir claríssim. Però llavors, per les lleis o per no sé quines conyes, em van traslladar al cap de Valldoreix. Perdona, eh?
Tranquil·la. Ja...
El cap de Valldoreix, el reumatòleg, que és el que teòricament ens ha de portar, no em va voler atendre. Solució, pues, que m'atengués la metgessa de la doctora de medicina general. No en tinc una altra. Si el meu reumatòleg no em vol saber res de la fibromialgia, què tinc que fer?
Sí, sí, i encara es veu que hi ha professionals que no ho reconeixen, com ens ho explicava la doctora de...
Sí, sí, sí. Però, bueno, el doctor... Ostres, que no em surt, que és el
Pujol. Doctor Pujol.
No, l'altre.
Tant se val. O sigui, bueno, el professional sí. Que havia de reconèixer la malaltia, en qualsevol cas no ho va fer.
No.
Rosa, clar, ja no estem parlant només de la fibromiàlgia, sinó sí. De tot el que acumules i ens has estat explicant. Per tant, el teu dia a dia deu ser molt complicat.
Mira, si estic al llit tot el dia, per mi seria fantàstic, saps? Perquè així no em canso, no tinc dolors, però bueno, tot i així he tingut un mini atac, que dic jo, que de cop i volta comences a notar els peus, que no els pots bellugar, i la cosa va pujant cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt, cap a dalt, fins que ja t'arriba al cap, i bueno, això és la meva deducció, eh?
I a nivell familiar, a nivell social, tot això com ho has viscut? Quins canvis t'ha comportat?
Molts, perquè estic més... em sento més sola.
Creus que la gent no s'ha preocupat, ha volgut...
No, jo no crec que no sigui preocupació, jo crec que més aviat els ha assustat i no saben què fer. I com que és una malaltia que és crònica, ja sentis de sentir-me dir que avui no em puc ni bellugar. Bueno, doncs no et belluguis, em poden arribar a contestar.
I llavors quin suport tens? Qui t'ajuda?
Pues... l'ajuda inestimable d'uns veïns. I ara que m'he posat tan malalta, sí, la família ha donat un cop de mà, però perquè he tingut lo de l'emfisema pulmonar. Però si no, estic sola tot el dia i he tingut un brot de la fibro i de la fatiga crònica que em va durar 15 dies. I no va venir ningú de la meva família a veure'm.
Això encara és més dur, no?
Sí,
quan hi ha situacions
passa.
Com aquestes, Annelies, des de l'associació, què es fa?
Des de l'associació el que intentem fer és que vinguin, almenys als tallers, per poder parlar-li amb aquesta persona, no? Perquè, clar, el que no podem fer és anar de casa a casa, perquè els que anem també estem malament, eh? I tots ens surt malalties diferents, eh? Bueno, ja pots veure,
sí,
ja...
Sí, clar.
Ja tinc el mal del paget i moltes més coses.
Sí, no, jo també.
Molt bé, doncs
sí, jo sé que tu també.
A l'Annelies Méndez, que ens ha acompanyat a l'estudi, a la Rosa Portí, i també hem tingut a la Núria Martí.
La Núria Martí és la meva reumatòloga.
Doncs avui l'hem tingut, ens heu acompanyat per parlar del Dia Mundial de la Fibromialgia, sí. Estem molt agraïts i...
Sí.
Que vagi tot el bé que pugui anar. Rosa.
Sí, això ho intentem.
Moltíssimes gràcies. I molt bon dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
Que et milloris.
Nosaltres deixem pas a les notícies i tornarem d'aquí una estona amb la segona hora del Sant Cugat a Fons.
Sant Cugat a Fons. La vida és local.